Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amigues i amics, això és el Sendes, un programa que en tan sols 25 minuts us fa tres pinzellades d'excursionisme, de senderisme i de viatges, des de Ràdio Martorell i per la xarxa de comunicació local. Tres continguts que us presentem ara mateix en el nostre sumari. Dificultats de mobilitat, visites suspeses, cap problema. Des del Sendes omplirem la llibreta de desitjos per quan arribin millors moments, però, mentrestant, hem decidit proposar-vos llocs web que parlen del territori. Comencem amb artmedieval.net, un web que cataloga edificis romànics i gòtics de Catalunya i de tota la península Ibèrica. El seu creador és en Dani Latorre. Ens en parlarà de seguida i ens suggerirà un indret digne de visita i que podem contemplar des de l'exterior. Farem senderisme als límits entre la Garrotxa i Osona, concretament a les Escletxes de la Freixeneda. Tres passadissos naturals amb roca a banda i banda. Un lloc espectacular, màgic i molt amagat. En Xavi Tió el presenta i ens fa, com sempre, la fitxa tècnica de la ruta, que serà apta per tots els públics. I seguim voltant per l'illa de Pasqua amb el relat del viatge de l'escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal Soler. Després d'introduir-nos a la geografia de l'illa, dediquem el segon capítol a altres punts destacats. Penínsules solitàries i volcans en seran protagonistes. I tot això en tan sols 25 minuts, o més ben dit, en 24, que passa el temps volant. L'aprofitem. Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. Dues passions, l'art medieval d'una banda, la fotografia de l'altra. Totes dues van de bracet en un espai web que divulga el patrimoni preromànic, romànic i gòtic i que ho fa catalogant edificis religiosos i militars d'aquest període històric comprès aproximadament entre els segles IX i XV. A tot Catalunya i també arreu de la península Ibèrica, a tot Espanya, Andorra i a Portugal. Estem parlant del web artmedieval.net. Un menú ens proposa endinsar-nos en el món medieval de tots aquests territoris. Anirem endinsant-nos per finestres que ens apropen a demarcacions, després a comarques i, finalment, a punts que no només són punts. Cadascun d'ells és un edifici catalogat, amb la seva ubicació territorial, descripció, una mica d'història i fotografies, moltes fotografies. Aquesta és la part final i visible de la feina que des del 2005 fa, per amor al món medieval, en Dani Latorre.
Aquest projecte neix al voltant del 2005, quan s'uneixen dues de les meves passions, que són l'art medieval, aquestes construccions romàniques i gòtiques, i també la fotografia. Vaig començar a recórrer el territori, buscant aquests edificis, passejant-me per entre ells i retratant-los amb la meva càmera fotogràfica, buscant aquells detalls, aquells trets que feien característics. I llavors això ho vaig posar en comú a través de la xarxa per tothom.
Podeu imaginar que en 15 anys artmedieval.net ha tingut un ampli marge de temps per créixer. Hem fet que el Dani fes recompte del número d'edificis religiosos i militars medievals que hi estan catalogats. I aquest n'és el resultat numèric.
Aproximadament hi ha uns 900 edificis de Catalunya ja publicats amb les seves fotografies, la descripció dels seus trets més característics, una mica de la seva història, si la coneixem. I de la resta de la península, aproximadament, ja tenim uns 450 edificis també catalogats, amb el mateix criteri. Descriure quina és la seva història, quins són aquells punts que el destaquen respecte a la resta d'edificis romànics o gòtics, i que es puguin veure les fotografies d'aquelles coses que anem descrivint i parlant.
És la part visible i final, però al darrere hi han quedat moltes hores de feina, tant davant d'un ordinador o de llibres i enciclopèdies, com voltant pel territori, aprofitant caps de setmana, ponts i vacances. I és que aconseguir tantes imatges gràfiques requereix moltes hores de cotxe i de preparació prèvia en bibliografia. El Dani Latorre ens explica la seva metodologia de treball.
Primer genero un mapa en el qual ubico els edificis i veig si són accessibles o no, si puc d'alguna manera accedir al seu interior, si s'ha de pagar una entrada, etc, etc. Un cop tinc això, és qüestió d'anar fins a aquesta zona, visitar els edificis, empapar-me una miqueta de la seva arquitectura, fixar-me en els detalls, veure aquella pedra que té esculpida un cap d'animal o un cap de persona, quin significat pot tenir.
Si hi ha algun guia o alguna persona del poble que t'explica alguna cosa, fotografiar tot allò que considera important, fotos generals per donar una imatge de quin és l'edifici i en quin indret està ubicat.
I en tornar cap a casa és el moment de consultar les fonts bibliogràfiques. La principal, comenta en Dani, és la Catalunya romànica de l'Enciclopèdia Catalana. Es prepara una petita ressenya històrica i després una descripció acurada de l'edifici. Se seleccionen les fotografies més adients i tot a punt per publicar. I d'entre tants llocs visitats, li hem demanat al Dani que ens suggereixi un. Buscant l'espectacularitat del lloc i també que, bàsicament, es pugui veure i gaudir des de fora, des de l'exterior. I l'opció escollida ha estat l'església de Santa Maria de la Tossa de Montbui, al municipi de Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia.
Està situada, com el seu nom indica, damunt d'un tossal, és a dir, d'una petita muntanya, una elevació que domina tota la zona i, per tant, tens unes vistes força interessants des d'allà. Al seu costat hi ha les restes de l'antic castell de Montbui i tots dos són dos elements força interessants començats a construir en el segle X. El castell, amb prou feines, queda l'estructura de la seva torre principal, però l'església sí que s'ha conservat molt bé. Una església de tres naus, amb tres absis característics del romànic llombard, són posteriors a la construcció de l'església, però estan molt ben integrats en la resta del temple.
Un temple que precisament és d'aspecte molt rústec i no oblidem que és originari del segle X. A dins, tres naus que, com explica en Dani, estan separades per arcs de mig punt suportats per columnes, un fet no massa habitual a l'època.
Amb una estructura d'aquestes tres naus separades per uns arcs de mig punt que es recolzen en columnes i no en pilars, com sol ser habitual. Alguna d'aquestes columnes té capitells decorats de forma molt bàsica. Quan entres sembla que et transportis al passat, a aquest segle X, on les esglésies eren fosques perquè no podien construir grans finestrals perquè, si no, l'estructura se'ls queia. Però, en canvi, que les dotaven de la màxima decoració, del màxim acabat que podien tenir. Segurament, en el segle XII, les seves parets es van pintar i tenien pintures murals, de les quals, malauradament, no se'n conserva cap.
Un edifici que també té el seu anecdotari particular, i és que al seu interior s'hi van rodar escenes de la sèrie de TV3 Ermessenda, dedicats a aprofundir en la vida d'aquesta comtessa que va viure a cavall dels segles X i XI. Santa Maria de la Tossa de Montbui, a l'Anoia. Aquest ha estat el suggeriment que ens ha fet el Dani Latorre, autor d'aquest web que ja acull prop de 1.500 edificis medievals catalogats i fotografiats. Recordeu de fer-hi un clic, artmedieval.net.
Sendes.
Quan fem senderisme, doncs solem pujar a cim, solem recórrer també algunes torrents o alguns rius, o també, per exemple, doncs, per què no fer un camí de ronda si voltem prop del mar? Però hi ha un accident geogràfic que potser no el tenim tan associat o que no el tenim tan habitual en les nostres caminades, en aquell mapa mental que se'ns fa quan nosaltres voltem al territori. Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard.
I aquest accident geogràfic podríem dir que són les esquerdes o escletxes.
Sí, és una mena d'accident que no hi comptem massa, la muntanya.
Però que n'hi ha moltes.
Però que n'hi ha diverses de, i algunes d'anomenades.
I avui anem, no?
Avui recuperarem la Garrotxa, que feia dies que no hi anaven. Hi ha, com dèiem, per Catalunya diversos llocs on hi ha escletxes d'anomenada. Trobem les del Papiol, aquí a la vora nostra, les de la Febró, els bufadors de Baví, etc. Però n'hi ha unes que no són tan conegudes i que són realment espectaculars. Estem parlant de les escletxes de Freixeneda, un conjunt de grans esquerdes al bell mig d'una esponerosa fageda, entre el Vidranès a ponent, la Vall d'en Bas a llevant, el Puig Sa Calm a migdia i la Serra de Santa Magdalena al nord, conegudes també com a clapisses, vores, caborques o correjades de Freixeneda, pel mas proper del mateix nom, on s'hi localitzen freixes de fulla gran amb algun exemplar realment monumental. La forma més fàcil i ràpida per accedir-hi és per ponent, des de Collfred, que és l'opció que hem triat per la proposta d'avui.
Doncs Collfred, que s'hi accedeix bàsicament des de Vidrà. Per tant, és convenient agafar la carretera de Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, o Besora, com la coneixen també a nivell local, i Vidrà.
Exacte, l'accés és... Hem d'anar a la Masia de Collfred, aproximadament a mig camí de la pista asfaltada que va de Vidrà a Sant Privat d'en Bas.
Pista espectacular, per
sí,
altra banda.
Sí, és realment bonica, és com si estiguéssim en ple Alps, com si estiguéssim passejant per Suïssa, sobretot si anem a primavera, tot verd, uns prats d'alçada preciosos. Poc més enllà del coll de Collfred, si venim des de Vidrà, trobem la Masia de Collfred. Arrenquem a caminar des de la mateixa pista asfaltada, vora el mas. Passem primer entre la Casa Vella de Collfred i la Casa Nova. Estem aproximadament als 1.250 metres d'alçada. Estem just per sobre del límit superior de l'afectació de l'Arna del Boix, una espècie invasora que ha afectat quasi tota la Garrotxa des del 2014 i que ha deixat tots els boixos completament pelats i secs. Anem per una pista ampla i planera que de seguida es posa dins de la Fageda, passem per la Font de Collfred i seguim camí alternant trams més oberts, amb alguns de foscos per entre el bosc. Passades dues torrentades, veiem una pista que arrenca per l'esquerra, amb baixada suau, la prenem i sortim als plans d'Aigua Vella, els travessem i una mica més enllà passem al Clot del Molí. És un torrent per entre roques, en una raconada molt bonica i humida, amb molsa i falgueres, i a l'altre marge de seguida arribem ja als plans de la Correjada, oberts, sense bosc, entapissats de verd, sobretot a la primavera, amb vistes cap als cims de l'Alta Garrotxa. Estem en uns plans, això com dèiem, magnífics, entapissats, amb alguns exemplars de freixes força fotogènics, i per la part de dalt dels plans hi passa una pista que anem a trobar. Hem estat aproximadament una horeta caminant fins a arribar aquí als plans aquests. Si seguim la pista cap a llevant, cap a l'est, en 20 minutets arribem a la Freixeneda, és el mas que dona nom al lloc, al darrere del qual hi ha un freixe monumental. És el freixe de Freixeneda, amb un perímetre de tronc de gairebé 5 metres, un exemplar d'uns 25 metres d'altura, d'un verd intens. Desfem el camí fins als plans de la Correjada i continuem pista enllà fins a entrar al bosc de Faig altra vegada. En trobem un de molt gros a l'esquerra, que fa molta patxoca, i al poc arribem en una cabana de fusta molt gran, força ben conservada, d'antics treballs forestals. És el punt on deixem la pista i per una pujada forta ens plantem al començament de la zona de les escletxes de la Freixeneda. A tot arreu predomina la humitat, la molsa i les falgueres, i la foscor en alguns trams és realment acusada. Uns senyals grocs ens aniran guiant per entre els faigs, entre tres grans escletxes separades entre si. La de dalt de tot és la més ampla, llarga i continuada. La del mig és força laberíntica, molt caòtica i enrevessada d'anar seguint per dalt amb tot de raconets estrets.
Per perdre-s'hi, vaja.
Sí, és per passar-hi força estona, anar contemplant els raconets. En algun lloc podem baixar dins de les escletxes i anar-les tafanejant, fent petites grimpades per entre blocs i parets. En d'altres llocs podem creuar-les per dalt, per petits puntets de pedra, sempre amb cura de no relliscar per la humitat, perquè hi ha trams que les parets tenen una profunditat de 8-10 metres d'alçada. En algunes esquerdes no s'hi pot baixar i les hem de contemplar des de dalt. Aquesta del mig és l'esquerda on ens passarem més temps, i al final hi ha l'esquerda de baix, una mica més petita i tota continuada, que la podem resseguir de punta a punta per dins, amb alguns trams estrets alternats amb d'altres de força amples, amb algun punt que hem de passar per sota de blocs caiguts, amb els faigs que han anat arrelant al damunt, les fulles seques que s'hi han anat acumulant, la molsa, en fi... Sortim d'aquesta zona de les esquerdes, baixem amb aquella cabana de fusta que havíem trobat a baix a la pista i la reprenem per on havíem arribat, cap a ponent, que planejant ens porta a traspassar per dalt la capçalera del Clot del Molí. La Fageda ens acompanya tot el tros, deixem algun exemplar de faig considerable a l'esquerra, passem el trencall de pistes de l'anada i finalment ja retrobem la Masia de Collfred on tenim el cotxe.
Un Una excel·lent excursió, una excel·lent proposta que ens fa arribar el Xavi i que, com sempre, té la seva fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Estem parlant d'una passejada d'uns 10 quilòmetres.
Ah, no res, això. Sí. Desnivell?
Aproximadament uns 250 metres de desnivell positiu.
Temps?
Unes 5 horetes efectives. Dependrà també de l'estona que ens entretinguem per dintre de les esquerdes.
Grau de dificultat em sembla que serà baix, eh?
Sí, no n'hi posaria més de 1 sobre 5. Només hem d'anar amb compte, com dèiem, amb la humitat dins de les esquerdes, perquè realment rellisca molt.
Per tant, precaució si ha plogut abans.
Això mateix.
Cartografia.
Tenim dos fulls, dues possibilitats. Un és Puigsacalm i Bellmunt, de l'editorial Alpina, escala 1-25.000, i tenim un altre full que és el Bisaure i el Vidranès, d'una editorial recent que es diu Mont Editorial, de Vic, escala 1-30.000, i, com sempre, a Wikiloc, en aquesta ocasió hi trobem un munt de propostes.
Molt bé, doncs Xavi, tio, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
Hola, em dic Jordi Canal Soler, escriptor, fotògraf i viatger, i us seguirem explicant el viatge que vaig fer per l'illa de Pasqua, tot descobrint alguns dels racons més interessants d'aquesta illa, l'illa més remota de tot el món.
Segon capítol dedicat a l'illa de Pasqua, una illa polinèsica per ubicació i per ètnia i cultura dels seus habitants, però xilena per qüestions polítiques i administratives. En tot cas, Rapa Nui és un indret fascinant, com vam començar comprovant l'anterior programa. El Jordi ens va fer una introducció geogràfica i històrica de l'illa i ens va fer pujar al Maunga Terebaka, un volcà des del que es domina pràcticament tot. Aquest va ser el primer dels 5 punts destacats que vam visitar, al marge dels Moai, que seran la traca final d'aquesta sèrie. Avui, amb el Jordi, tornem a pujar volcans, descobrim regions molt remotes i de difícil accés, amb un premi final en forma de platja paradisíaca. Amb tots vosaltres, segon capítol de l'Illa de Pasqua.
Hip, hip, hoi! Hip, hip, hoi!
El segon lloc que per mi és importantíssim de visitar és el Ranoraraku. Ranoraraku és un volcà amb una caldera volcànica interior on hi ha un llac, i en tota la part interior i exterior és un tipus de roca que se'n diu tova volcànica, que és una roca fàcil de treballar, fàcil d'excavar, i és aquí on el poble polinesi dels Rapa Nui va descobrir que podien tallar les estades. La gràcia de Ranoraraku és que totes les estàtues de l'illa, que n'hi ha més de 1.000, han sorgit d'aquí. De manera que podem veure el procés constructiu d'aquestes estàtues, algunes d'elles doncs, fins i tot encara a la roca a punt de ser extretes, però també algunes d'altres que ja han tret i ja començaven a desplaçar muntanya avall per anar distribuint els diferents punts de l'illa. El tercer és un dels llocs potser més remots de l'illa, que és la costa nord. Aquesta costa és allunyada de qualsevol carretera. De fet, hi ha un parell de carreteres només que recorren la illa de nord a sud, però aquesta banda, que és la banda del nord-oest, queda doncs, totalment aïllada. No hi ha res que hi pugui circular, més que persones a peu fent excursionisme o també excursions a cavall. I jo la vaig fer a peu. Has d'agafar un guia que doncs, sàpiga per on et portarà i fins i tot també et vagi apuntant els diferents llocs interessants a veure. En el meu cas doncs, va ser el Samuel Atan de Ruta Rapa Nui. Són 16 quilòmetres que donen de molt i a mesura que vas pujant per la costa, entre el mar i la muntanya, vas veient restes antigues dels poblats, especialment dels poblats en els que habitaven, podríem dir, la gent rica de la societat Rapa Nui, i per tant també vas veient vestigis de com vivien en aquella època, no? Des dels llocs on feien les cases, que eren unes cases fetes amb branques i després cobertes amb fulles, però amb una base de pedra, que era el que subjectava per poder resistir al vent. Però també curiositats com, per exemple, una cova a sota terra, però també entremig de tots aquests vestigis pots trobar coses també interessants com són els petroglifs. Els petroglifs són gravats a la pedra amb tota una sèrie de significacions doncs, històriques, llegendàries o fins i tot del dia a dia que també t'ensenyen una mica doncs, com eren les creences d'aquesta societat Rapa Nui, i en aquest cas, aquí a la costa nord-oest, doncs, hi ha moltíssims i estan molt ben conservats perquè és molt difícil que hi vagi la gent, com que s'han de recórrer 16 quilòmetres a peu, doncs està més limitat a una sèrie de turisme més conscient segurament, i per tant doncs, estan molt més ben conservats que no en altres parts de l'illa. Oi! Aquesta zona del Costa Nord realment és un lloc fascinant, sobretot perquè diuen que és tal com se'l van trobar els propis polinesis que van arribar, no? I encara avui en dia té aquesta aura una mica de salvatge, no? Doncs perquè el mar, per exemple, les onades impacten amb força i han creat una sèrie de penya-segats des dels quals doncs, hi ha una força altura fins a l'aigua. Al ser una regió més remota, els cavalls hi accedeixen, però alguns d'ells doncs, es posen malalts, moren i te'ls trobes allà al mig del camí doncs, devorat per les aus marines. És un lloc també en què els antics Moai que havien caigut encara estan a terra, en altres llocs de l'illa doncs, han estat recuperats i per tant doncs, els han posat drets de nou. La vegetació creix una mica més salvatge i sobretot també els arbres responen a aquest vent continu i les branques doncs, van tirant totes elles cap a una banda. Acaba a una platja, de fet és possiblement l'única gran platja de l'illa de Pasqua, que és la platja de Nakena, o de Hangarau. És més també una platja històrica, perquè aquí es diu que hi va arribar el rei Hotumatua. No se sap exactament encara quan van arribar els polinesis a l'illa, es diu entre el segle IV després de Crist o el segle XII, però sí que hi ha una llegenda associada a aquesta arribada que diu que el rei Hotumatua, venint d'una illa que era Hiva, que segurament està cap a les Marqueses de la Polinèsia francesa, doncs va decidir buscar una nova terra i va enviar uns emissaris que van ser els que van descobrir l'illa, després van tornar i tot el seguici reial doncs, va anar cap aquí a l'illa i el punt on van arribar és justament la platja de Nakena. És una platja d'aquelles d'arena blanca, amb les palmeres tropicals, peixos de colors entre els coralls. És un lloc molt bonic, però potser una mica l'únic puntet real de platja polinèsica que hi ha a Rapa Nui. Tota la resta doncs, és un paisatge una mica diferent i fins a cert punt també tot aquest paisatge que comentava dels pujols ondulats, tot verd, etc., recorda fins i tot Escòcia, més que no pas a la Polinèsia. El quart, doncs parlarem del Poike. Hem parlat del Maungatere Waka, que és el volcà principal, i des d'aquí veiem els dos de l'extrem del triangle. I un d'ells és el Poike. El Poike és una espècie de península creada per aquest volcà. Aquí no hi ha caldera, sinó que és un volcà doncs, més o menys punxegut, tipus Fuji, no? Un cònic perfecte. I sí que a dalt de tot hi ha una petita caldera amb un bosc d'eucaliptus que s'ha plantat després. De manera que és com si veiéssim una muntanya amb el con doncs, tot pelat, simplement herba, i a dalt de tot veiem una espècie de perruca que és doncs, les capçades dels eucaliptus que fan un efecte força especial. Una de les coses que ens pot interessar és que hi ha tres muntanyetes i aquestes tres muntanyetes el 1770 tenien una creu cadascuna d'elles. Això resulta que és l'arribada d'un explorador espanyol que es deia Felipe González de Aedo, era el capità d'un parell de vaixells que van arribar i van dir, ostres, aquesta illa està perduda, no la reclama ningú, nosaltres com a espanyols ens quedarem amb ella. Llavors van fer signar un document a la gent local, que no sabia exactament què estava firmant, evidentment, i després d'uns quants sermons i tota una sèrie de cerimònies van plantar una creu a cadascun d'aquests petits pujols i se'n van anar. Després no se'n va saber res més. El dia després d'haver marxat els espanyols, després d'haver posat les creus, doncs els mateixos polinesis, que no havien entès res del que havia passat allà, van tallar les creus i van tornar a la normalitat de les seves creences. Thank you.
I fins aquí els sendes d'avui, un programa que podeu recuperar al igual que els capítols anteriors quan vulgueu i des d'on vulgueu al web de la xarxa de comunicació local a lacarta.cat/sendes-radio. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip que ha fet possible el programa, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als controls de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per ser-hi a l'altre costat, per escoltar-nos. Fins la propera i mentrestant que tingueu una molt bona ruta.